Hola, bona tarda a tots. Ha arribat el moment de la veritat, que és el moment de poder entrevistar el Premi Pepe Carballo d'aquest any i estem molt contents. No he pogut viatjar físicament fins aquí per motius de salut, però vaja, el lema d'aquesta edició 17a ja parla una mica, no?, del paper de les tecnologies a la nostra vida, amb la qual cosa ho farem aquí, però m'agrada perquè heu vingut, ho estem fent en streaming, si algú ho està veient des de casa, però jo crec que som una comunitat, aquest festival crea comunitat i està molt bé poder-ho veure junts des d'aquí. Tenim en Don Wislow, algú que ha voltat per mig món, Àfrica, Xina, també Londres, amb oficis molt diversos, gestionant una cadena de cinemes, fent de guia de muntanya o de safaris, fins i tot d'investigador, expert en lluita antiterrorista i consultor judicial. Segurament totes aquestes experiències li servien per coure foc lent la seva primera novel·la, Un soplo de aire fresco, amb la que va estar nominat al Premi Edgar, que lliura cada any l'Associació d'Escriptors de Misteri dels Estats Units, i a partir d'aquí, doncs, èxits com Muerte y vida de Bobby Zeta, que li va permetre el que fa ara, dedicar-se completament a la literatura. Té més d'una vintena de novel·les, algunes s'han adaptat al cinema o estan a punt de convertir-se en pel·lícules o sèries de televisió. I aquest any publicarà en castellà Ciudad en Llamas, una història d'un estribador atrapat en una guerra entre faccions rivals de màfies, que de fet, bueno, pel seu exemple així de narrativa directa i que veu de realitats molt dures, doncs vam dir, titulem-ho Santa Teresa de Roberto Bolaño, bueno, això ho va dir el Carlos Zanón, perquè té una mica aquesta, destil·la aquesta atmosfera de mala llet. Qui podrà conversar amb ell en un perfecte anglès, i per això els que no pugueu seguir-ho teniu o demaneu, si us plau, doncs, els aparells de traducció simultània, és el mataroní, l'escriptor i apassionat també de les sèries i guionista Toni García Ramón, una persona que ha treballat per més d'un centenar de mitjans de comunicació de diferents països del món, Wall Street Journal, Vogue, Fotogrames, Icon, Esquire, també serialitzats, perquè el tema de les sèries el toca molt. I vaja, i un que em toca molt a mi, que és Autònomos, una guia definitiva, que és el que em llegiré quan s'acabi la BC Negra. Doncs un aplaudiment pels dos i tot teu, Toni.
Gràcies. Hey, Don. You see me?
Hola, Don, em pots veure?
I can't see you. No
et puc veure.
I don't hear you very well.
No, you hear me now?
No, t'escolto massa bé.
Clear,
sí, ara okay. Sí, perfectament.
You see me as well,
i em veus,
can,
em veus també o no? O només m'escoltes?
I see your handsome face.
Veig les teves mans,
don't lie,
només.
You know, not at the beginning, just at the
no,
end.
No menteixis, només
no, Tony,
al final.
I think I'm 14 years old. And then I see a screen like this and I
fa 14 anys, i clar, no et reconec.
So let me start asking you about what the hell is going on over there?
Què passa
Don?
Allí? Què t'està passant aquí?
Do you mean just today or
avui o
in general?
No, en general.
Listen, man, it's been a tough time.
Bé, són temps difícils.
You know, we went through the administration of our former president, narcissistic sociopath.
L'administració del nostre president.
We won an election, thank God.
Vam guanyar unes eleccions, gràcies a Déu.
I think democracy itself in the United States was at stake.
La democràcia estava en joc en aquelles eleccions. I així es va demostrar, com ho van demostrar els fets, i vam veure tot el que va passar amb l'intent de Trump, de Donald Trump, de robar, de falsejar aquestes eleccions amb aquest atac terrorista que tractava de buscar, de fer mal, de matar, perquè no, alguns congressistes i el president dels Estats Units. Doncs és un bon briefing, et faig una pregunta sobre City on Fire, la ciutat en llames. És una trilogia, sí, ho és el primer volum d'una trilogia. Estic ple d'entusiasta, és una història criminal
que
agafa idees de la Ilíada,
d'aquesta
tragèdia grega, i quan tractava de fer-ho, espero haver-ho aconseguit, era difícil agafar algunes històries, alguns personatges clàssics i posar-los en un context contemporani.
I
havia fet aquests treballs i havia treballat sobre aquests crims de guerra Nova Anglaterra amb algunes faccions de la la màfia, doncs que doncs es barallaven amb els irlandesos pel control del territori. Quan estava llegint això, veia que hi havia unes grans similituds. Aquestes em van frapar molt amb la vida real i, per tant, em vaig preguntar, i això ja fa 30 anys d'això, i em vaig preguntar si podia escriure una trilogia doncs, que seguís aquests personatges i seguia aquests paral·lels. Diries que és quelcom molt diferent de les anteriors novel·les? Sí, en part sí. És la primera vegada que he estat a casa, que he escrit sobre la meva ciutat natal, que vaig deixar als 17 anys per viatjar pel país durant molt de temps. I no havia volgut escriure sobre això. I Thomas Wolfe deia doncs, que ja no pots tornar a casa i potser sí que pots tornar. Això és difícil. És diferent en el sentit que era un minúscul estat de Rhode Island al nord. És bastant diferent. Per què vas decidir de tornar a casa aquesta vegada? Per la maduresa, no sé. La meva dona i jo vam començar a tornar-hi per ocupar-nos de la meva mare, que era gran i que va morir durant la pandèmia del Covid.
I penso que
qualsevol persona doncs, tens bons records i records que no són tan bons. I vaig començar a recordar aquestes vivències amb els millors records. I ja hi vivim des de fa 6 mesos. Has estat a diverses parts del món, has tingut moltes feines. Recordes quan vas decidir que volies ser escriptor? Sí, la primera vegada tenia 6 anys només.
Local kid, I'll never forget him, Joey Palumbo.
Un noi, Joey Colombo, volia representar una producció de Shakespeare, una obra de Shakespeare. I als 6 anys vaig fer de Juli César. I vaig enamorar de la llengua. El meu pare era un mariner que va tornar a casa després de la Segona Guerra Mundial. Tenia 18 anys quan hi havia anat i ell volia anar per l'oceà i llegir llibres. Es va casar amb la meva mare i sempre hi havia llibres. La meva germana també és novel·lista professional i sempre ens animaven a llegir i ens ho permetien, tot el que volíem a qualsevol edat, no hi havia censura. I quan vaig començar a llegir James Michener, després Hemingway, Fitzgerald i d'altre, Charles Dickens també m'encantava de petit. Vaig començar a pensar que em podria guanyar la vida fent això, també. Això seria la millor cosa del món. I ho vaig oblidar, ho vaig deixar de banda durant molt de temps. I jo no tenia confiança, no tenia fe en mi mateix per pensar que realment ho podia fer i viatjava pel món fent moltes altres coses. Disculpeu, ara no l'hem sentit correctament. Vas treballar com a guia de safari, sí, però feia fotografies. Jo treia les persones per fer fotografies dels animals. Recordes quan vas dir-te ho he aconseguit, un moment particular quan vas pensar ja ho tinc, o encara estàs en procés? Potser demà?
kind of hoping. Listen, you know, I think with everyone's career, you go through various phases.
A la carrera de qualsevol persona passes diverses etapes. N'he passat unes quantes i n'hi va haver una, The Death and Life of Bobby Z, que va ser, se'n va fer una sèrie televisiva i jo era investigador del diari Time i bé, hi ha alts i baixos amb això.
You know, Tony, I almost don't
No sé, Toni, no sé fins a quin punt si he arribat a aquesta conclusió, perquè potser és bo aixecar-se pel dematí amb una mica de gana i una mica de por, també. I jo he de ser honest amb tu. I a vegades tinc por de seure'm al dematí davant del teclat i que no succeeixi res i aleshores s'haurà acabat tot. Per sort, doncs creu els dits, de moment no ha arribat el cas. Ahir parlàvem si encara val la pena d'escriure ficció en tot el que passa, perquè tot està passant aquí fora. No sé si cal escriure més. Sí, és dur, és difícil, perquè a vegades penses que estàs fent una sàtira i t'aixeques al dematí, veus els diaris i veus que és pitjor, fins i tot. Sabeu, el món és com és i tractem de pintar-lo, de descriure'l com és, i a vegades, doncs, és una mica obsès, està clar. Hi ha molta gent que després del poder del perro, és el llibre del que tothom parlava. Recordes aquell temps en la teva vida en què anaves arreu amb aquest llibre? Et sents així o estàs en la teva bombolla? No, el llibre no es va vendre bé als Estats Units al principi. I una vegada més, moltes gràcies als meus lectors a Catalunya i Espanya, perquè en el món hispà doncs, s'ha mangut molt bé, però la primera vegada als Estats Units no es va vendre gaire bé. I havia sortit El Cartel, i aquest sí, però The Power of the Dog, no sé, no estava en un moment dolç de la meva carrera, era com dir, bé, doncs seguim endavant i escrivim l'altre. I dit això, estic molt orgullós del poder del perro, perquè ha estat un punt d'inflexió en la meva vida, aquests tres llibres, la trilogia, són 23 anys de la meva vida. Va ser perillós fins a cert punt fer recerca per escriure aquest llibre. Hi ha moments que sí. Però vull deixar-ho molt clar, si vols en podem parlar més, però jo no em vull comparar mai de cap manera en cap mesura amb els periodistes mexicans que han cobert aquesta història. Més de 200 periodistes mexicans ja han mort. Jo no sóc aquest tipus, no sóc aquest heroi. Jo estic a la frontera americana i està clar que hi ha moments de tensió, però res comparat amb el que poden passar aquests periodistes. Ha estat un llarg procés. Vull dir, parlaves de fa 6 anys. Han estat 6 anys de recerca o 5 anys de recerca i un any d'escriptura? O com ha anat això? No ho he quantificat, no ho he comptat mai, això. Més o menys en percentatges, com diries que és? Jo diria que pràcticament 3 anys de recerca i 3 anys per escriure, més o menys. La recerca va ser molt gran. No hi cabien més papers al meu despatx, tants documents que hi havia. Físicament, literalment, hi havia moments que no tenia temps i ho havia d'organitzar en una novel·la. És una feina de no ficció i això era extenuant. I he de ser honest, a vegades em deixava el cap al teclat i no podia escriure més, em queia el cap d'extenuació. A vegades penso que el primer manuscrit que vaig fer, 2,000 pages long. Tenia 2.000 pàgines. Com vas evitar la temptació de deixar-ho, de dir ja n'hi ha prou? Doncs aquesta temptació la vaig tenir diverses vegades, de deixar-ho tot. Sentia que em devia a mi mateix d'acabar, però al mateix temps sentia que em devia a les persones que havien fet l'experiència de les guerres del narcotràfic mexicà. Els americans i els europeus no eren conscients del que estava passant a Mèxic. No eren conscients del cost humà real de l'utilització de les drogues i de les guerres del narcotràfic. I degut a això, degut a aquesta investigació, durant 3 anys vaig poder fer aquesta maquinària, aquesta novel·la, i educar les persones, ensenyar coses i dur a les persones més enllà o més a dins d'aquestes línies invisibles que separen la realitat del que nosaltres som o podem veure només. Aleshores em deia, va, vinga, tornarem demà al dematí, donem-li una altra oportunitat. És veritat que a vegades hi ha aquesta tentació, però és difícil. Parlant del poder del perro, veient Narcos per la primera vegada, i he pensat que en Don va fer una molt bona feina.
I wanted to ask about that.
I volia preguntar-te sobre això. Sí, molta gent m'ho diu. Mira, jo hi havia fets històrics que no pertanyen a ningú, ni a mi, ni a les persones que van fer Narcos, però si vols narrar aquesta història, hi ha coses que colpejaran a tothom, està clar. I el temps posa la gent al seu lloc. Ets molt diplomàtic, Don, oi?
You're very diplomatic, very well put.
Sí, molt diplomàtic, oi?
I heard
molt bé.
This time,
aquesta vegada, els drets pel cartel i The Power of the Dog, i van comprar tota la trilogia. Si no m'equivoco, sí, és així. Tota la trilogia, els guions per la producció, està continuant i és realment molt, molt interessant. Al començament pensàvem que havien de ser pel·lícules, però tenint en compte la llargada, tota la veritat, tota la història són 50 anys i hi ha dotzenes de personatges principals, i la idea de tenir aquest tipus de temps per explicar-ho a la televisió és molt atractiu i ens permet fer alguna cosa més, i és mostrar diferents aspectes de la cultura mexicana, els aspectes bonics, a més de la violència, de les guerres de narcotràfic. Mostrarem periodistes, artistes, els treballadors pels drets humans, i mostrem que aquesta cultura, no només la cultura del narcotràfic, sinó la cultura mexicana, que estimem molts de nosaltres. Jo visc a unes quantes milles de la frontera. Estàs implicat, has fet les novel·les i has dit vull fer part d'això? M'han enviat els guions, jo prenc notes, parlem de com hauria de ser. Potser doncs, els interessa la meva experiència, alguns aspectes tècnics, què sé jo. Si no funciona, serà culpa teva. Sí, totalment, serà totalment per culpa meva si no funciona.
So you had many jobs, we talked about that before.
Has tingut moltes feines, n'hem parlat abans. M'interessa especialment quan portaves a cinemes, quan feies la, duies la gestió de cinemes. Quan era això? Quan va ser? Va ser a finals dels 70, començament dels 80, a la ciutat de Nova York. La ciutat estava en bancarrota, hi havia molts crims, molta delinqüència. Jo vivia a West Side.
So it was a gritty kind of soulful time, you know.
I van ser temps molt, molt difícils. Encara que he de dir que ho enyoro també. Havies d'ocupar-te del públic, de les estrelles, era bastant boig. Quines pel·lícules es projectaven allí? Pel·lícules estrenes, eren primeres estrenes. Penso en Animal House, per exemple. Recordo, vaig projectar The Shining amb Jack Nicholson per primera vegada. I no sé, era fantàstic, era com començar de zero. Hi havia gent, doncs poca gent que menjava crispetes. I recordo, estava plovent i vam sentir un bam, bam a la porta. I algú que va dir, Jack Nicholson està aquí. La gent volia veure la seva pel·lícula. Em van mostrar aquesta impressió final del guió. No sé, va ser una gran experiència. Vaig dir-los que sí, d'acord. Doncs veiem aquesta pel·lícula. No va trencar res? No. No, el deixàvem, vam deixar sol veient la John Belushi. També, doncs, entretenia a la gent de la mateixa fila. Era una feina bastant boja. El meu predecessor l'havien matat en un atracament i em van dir si jo volia ocupar el seu lloc després. Això és veritat. No us ho havien dit abans de tenir la feina, no, només quan ja m'havien contractat per si les mosques.
He
escoltat aquest rumor que en Sylvester Stallone va treballar per tu. No, a la porta del costat. Abans que jo hi fos, Stallone i Al Pacino, també. Doorman i ushers, també. Hi havia dues pantalles i a vegades es creuaven. Disculpeu, perquè de tant en tant no escoltem perfectament el... Don Winslow. Deies, parlaves del full en blanc o de seure davant la pantalla i no tenir res que ara escriure. Escoltes música quan escrius? Algunes vegades. Algunes vegades poso música ad hoc mentre escrivia The Power of the Dog. Sempre escoltava una música country i m'agrada això, em posa, em situa en aquesta atmosfera. A vegades poso jazz. Quan vaig escriure The Force escrivia, escoltava música pop. El jazz, per mi, és la banda sonora de les novel·les o de les pel·lícules de ficció, de ciència-ficció i de novel·les criminals. Novel·les negres. M'agrada escoltar doncs la música, i la música em porta algunes paraules. A vegades llegeixo en veu alta, m'ho llegeixo per mi mateix, perquè penso que llegir és un acte físic i intel·lectual, i escoltem les paraules en les nostres orelles, i vull saber el que escolta el lector, i si és bonic o no, fins a quin punt, o si és necessari doncs reconèixer que potser és desagradable. Com escriure novel·la negra? Doncs ho vaig descobrir quan vaig entendre el jazz. Com saps que un llibre ja s'ha acabat?
Truman Capote once said that you never really finish a book, just at some point they come and take it away from you.
Deia que no l'acabes d'acabar, sinó que venen i se te l'enduen. Jo penso que l'he acabat quan ja no el vull mirar, quan ja és bla bla bla, i per tant penso ja potser millor que deixem que algú altre s'ho llegeixi i em digui què tal. Doncs al començament et preguntava, mentre fèiem broma, què passa al teu país, com van les coses, i tu ets molt apassionat parlant de política. No tens por que això pugui interferir amb la teva carrera d'escriptor, amb la teva vida? Sí, segurament. Emocionalment pot passar, també a través del temps, també psicològicament. Mai no he volgut ser un polític, està clar. El que he volgut ser és un escriptor de novel·la negra i explicar bones històries amb bons personatges. Però hi ha dos elements: la natura del subjecte, especialment la guerra del narcotràfic. I això doncs ens fa prendre consciència que hi ha coses de les quals no podem escapar, i a la força, per força, doncs ens polititzem d'alguna manera. Hi ha polítiques contra la droga que podem veure al Washington Post, i penso que si no ho fes, si no em posicionés, doncs només em beneficiaria de situacions tràgiques sense fer res. I per tant, faig tots els esforços que puc per reduir i per minimitzar l'impacte d'aquestes guerres per les drogues. I l'acció sobre Trump, com deia. Penso que era diferent. No és només que havíem perdut una elecció respecte d'un altre partit polític. Era una amenaça del neofeixisme, que volien imposar una dictadura. I això hagués canviat la nostra realitat a través d'aquests temps extraordinaris. I penso que, sense resultar pretensiós, penso que això requeria una resposta diferent. Hi ha vegades en què no sé, penso que els meus amics també m'ho diuen, que he d'utilitzar, hem d'utilitzar la plataforma que tinguem per parlar i per tractar de conscienciar la gent del que passa. Al cap i a la fi, La gent creu que jo sóc una persona molt introvertida. La meva vida real és seure al despatx i fer investigació, escriure històries. Penso que aquests temps exigeixen aquesta mobilització d'alguna manera. No sé si hi ha un moment en què vas sentir la necessitat de sortir i tornar a entrar, i necessito dir alguna cosa, sé que era un procés, vas veure un anunci o qualsevol cosa i vas pensar, tinc alguna cosa a dir ara mateix. Ha estat més un procés, penso. He passat una tercera part de la meva vida escrivint sobre el narcotràfic. I com més ho he vist, més he arribat a la conclusió que havia de parlar no només a la ficció, en les novel·les, sinó fora d'elles per dir prou, prou aquesta guerra que és horrible, que està fent el contrari del que volem tots, la pau. I sí, vaig posar aquests anuncis i van tenir molta resposta, està clar. També alguns van ser respostes dures, també és veritat. Però no oblidaré mai una trucada d'un policia d'una ciutat que no mencionaré per raons de seguretat, i em va dir que era el tipus de blanc que jo hauria d'odiar i no m'agrades gaire. Però podem parlar? Aquesta persona encara no li agrado gaire, és veritat. Però bueno, és una altra història. Penso que hi havia moments en què es tractava de sortir d'un mode de ficció aïllada i de parlar d'aquestes coses, de parlar de la realitat. Conec aquest món. Quan em van començar a parlar de la guerra, aquells que coneixien la guerra del narcotràfic sabien que la guerra no canviaria res respecte d'això, del narcotràfic, sinó que era una mentida cruel. Tothom sabia que era una mentida. Tothom sabia que el 90% de les drogues que entren al país ho fan tranquil·lament amb les portes obertes. Aquest mur no anava a canviar res. Està obert 24 hores sobre 24. I tot això és una mentida cruel, i per tant aturem-ho. Per tant, Don, Trump va perdre, però encara estàs lluitant. Tens por que torni? Sí, està clar. Penso que és una por prou raonable. És una preocupació, i ell té agafat el Partit Republicà. I per tant, sí, em preocupa molt. Hi ha hagut un pla B? Has tingut un pla B? Si no funciona bé l'escriptura, faré una altra cosa? Això és el que faria o el que faré? O només hi havia un pla A i si no funciona, doncs què més dona? Des dels 6 anys que volia ser un escriptor. I doncs al món li va caldre molt de temps per donar-me la raó. Fins a fa pocs anys no tenia una certa seguretat. Havia d'haver publicat 6 llibres. Almenys no hi havia pla B. Jo només tractava de guanyar-me la vida fent coses interessants. Tinc una filla i la meva dona, i no he volgut mai que patissin gana, oi? I per tant, sempre he tingut feines per guanyar-me la vida. A vegades he hagut d'anar a dormir fins molt tard o aixecar-me molt d'hora a les 5 del matí, però mai he abandonat, i m'agrada dir-ho als escriptors per inspirar-los, no et rendeixis. Quan ets escriptor, vens alguna cosa com tu i sempre preguntes si tens algun consell que no sigui escriu. Tens algun consell que pugui funcionar per a algú que vulgui escriure més enllà d'escriu? Jo començaria per escriure. Abans de ser un verb és un nom. A writer that writes. És el nostre ADN. I també els he dit que llegeixin. Penso que una bona lectura després fa bons escriptors. És com els aliments, doncs, si cultives, reculls després. Si llegeixes bons llibres, ja sigui novel·les romàntiques o el que sigui, o novel·la negra, llegeix el millor i aprèn, inspira't dels altres. I una altra cosa que diria, sigues tu mateix, no tractis de caçar altres personalitats que no siguin la teva, sigues tu mateix. I sempre he tractat de dir als joves escriptors, escriviu sobre allò que us apassiona, el que us entusiasmi, que us faci llevar d'hora pel dematí. I és una altra cosa. I ja ho sé, són consells absurds i demano disculpes, però sempre he dit que el millor que podem tenir és un despertador, aixecar-se. Hi ha molts llibres escrits als Starbucks a les 7 del matí, no ho sé, puc semblar una mica grouchy, però realment es tracta d'una persona que seu sola amb un instrument per escriure i que ho fa, que escriu, que es posa a escriure. Per tant, cal que et llevis molt d'hora, has de llevar molt d'hora. No, no dic que sigui l'única manera, però jo m'aixeco a les 5 i sóc al despatx a les 5 i mitja cada matí, a 6:15. I ara, doncs, ho puc fer durant tot el dia. I jo entenc que no és la veritat, no és així per tothom. Hem de mantenir-nos, està clar, per poder ser escriptors. I jo, doncs, vaig fer fotografies i tornava a les 9 i a les 10 del vespre per escriure. Joe Wambell va dir que quan volia ser, era detectiu d'homicidis a Los Angeles, deia que escriuria 10 pàgines cada dia. Jo li ho vaig sentir a dir. Des d'aleshores ens hem fet amics i jo pensava que no podia fer-ne 10, però que faria 5 pàgines. I des d'aleshores, en aquell moment, vaig dir-me que escriuria 5 pàgines i vaig començar-ho a fer. 3 anys després ja tenia un llibre.
i els
15 primers editors no estaven d'acord amb que fos un llibre, però el que feia 16 sí, s'ho va creure i li va agradar. Dues preguntes més i et deixaré. La primera és, digue'm la veritat, t'aixeques a les 5 i mitja, però a les 10 plegues o què?
No,
seré honest, m'aixeco a les 5, a les 5 i mitja començo a treballar. Això, a l'hivern, és un hàbit estacional. Sobre les 10 del matí surto amb la meva dona, caminem 4 o 5 quilòmetres, torno, dinem una mica, fem la siesta. Sona molt millor que la nap durant 15 minuts i torno a la feina fins a quarts de 6. A l'estiu és diferent, començo a la mateixa hora, però normalment doncs treballo fins a les 4 i aleshores vaig a la platja fins que es fa fosc. Torno, ens dutxem, mengem bastant, anem a dormir i tornem-hi. T'han donat un premi aquesta setmana per part de la ciutat de Barcelona. Com te sents, com t'has sentit quan algú reconeix la teva feina, la teva escriptura i ho celebra? Doncs és molt gratificant i honestament, amb tota humilitat, veig els noms dels qui han rebut aquest premi abans que jo i penso, mare de Déu, jo pertanyo a aquesta... Qui són aquests imbècils? Pregunta. Toni García Ramón. No. Mare de Déu. El nom de Winslow està al costat d'aquests guardonats. És increïble, però és molt gratificant. Et fa sentir molt bé, està clar. Com deia abans, els lectors castellans i catalans han estat tan importants per mi. Doncs m'han ajudat tant a mi i a la meva família amb una gran hospitalitat. I, en el fons, és quelcom molt especial tenir aquest premi. No és, per tant, un altre premi, un premi més. No, no, en absolut. De cap manera, de cap manera. Estic realment molt honrat, molt agraït. I, en aquest sentit, tinc tant de respecte per la vostra història, la història de la literatura i la novel·la negra i tot això, que realment trobo que és magnífic. Don, espero que et puguem veure l'any que ve aquí a Barcelona personalment. T'enviarem un jet privat perquè puguis venir. Ja ho aconseguiré. Ho sento no haver pogut estar aquí aquest any. Et perdonem perquè t'estimem molt. Moltíssimes gràcies. Jo també us estimo molt. I espero poder viatjar a Barcelona ben aviat. Don Winslow, moltes gràcies, senyores i senyors. Moltes gràcies, Don. Ens veiem aviat.
Gràcies.